Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts i encetem aquesta segona hora de programa ben pendents del temps, també de la boira que afecta alguns punts del migjorn, també del llevant de les illes, però en general sí que es veu que tenim molt de sol.
Sí, la veritat és que ens hem aixecat amb aquesta boira, amb aquest bans de boira de matí, durant les primeres hores del matí, però la temperatura la notam avui sense canvis i fins i tot és més alta del que seria habitual, fins i tot més alta que la que vàrem tenir ahir. Màxima d'entre 18 i, atenció, 23 graus aproximadament avui, en aquest dimecres 25 de febrer, en què, clar, molt sona més temperatures de primavera que no pas de d'hivern, que encara hi som a l'hivern, recordem-ho.
Bancs de boira, Joana, que pràcticament se trobaven arran de mà, arran d'en terra, i que ens han deixat aquestes darreres 48 hores imatges espectaculars. Aquestes són en concret del dia d'ahir. Avui es veu que té tendència, no?, a escampar, però encara a alguns indrets la boira ha generat alguns incidents. Abans d'explicar-vos i d'actualitzar la darrera hora, sobretot respecte al trànsit i també al tràfic aeri, obrim aquestes beauties, aquestes càmeres que sempre ens permeten veure el temps en directe. La primera és el Puig de Maria a Mallorca, on l'estampa és la següent. Fixa't que encara roman aquesta boira, però el manco no tan densa com en els dies previs.
Mira, fa estona, fa molt d'anys el meu predir sempre de boira, pastura, aigua segura. Ara crec que aquesta frase ja no és tan real com ho podia ser fa uns anys, perquè evidentment la boira que podem tenir en aquests dies no és precisament per eludi de que venga aigua. Però sí que per ventura tenim un canvi, no?, de temps, que ja mos ho avisaven els meteoròlegs, perquè pot arribar una nova borrasca a partir de finals de setmana.
No té nom encara.
Encara no té nom.
Encara no té nom, però serà qüestió d'hores.
I jo te deia l'altre dia, no sé si era amb S, crec que ni R ni S, toca la Q. No sé quin nom li
clar,
posaran.
Clar, perquè això passa quan hi ha mini borrasques entre dients que no t'entens, però que també tenen nom. Mira, una imatge més. A Menorca sí que llueix el sol i no hi ha pràcticament indicis de boira, pràcticament res. Un cel ben clar, també la mà llueix amb una estrolitat de blau que res indiquen que la boira sigui un problema, al manco no, en aquest indret en concret. Però, com explicaven, sí que ha generat alguns incidents. El darrer que sabem és d'un vol procedent de Barcelona i que tenia que aterrar aquest dimecres a Eivissa, ha tingut que tornar a la ciutat Condal precisament per aquest motiu, per la boira. De moment és aquesta la darrera hora, segons ha facilitat AENA, és l'única incidència registrada aquest dimecres en els aeroports de Balears per la boira. El manco és aquesta darrera. Anem a actualitzar, per si en cas hi ha una darrera hora, poden saludar el portaveu dels controladors aeris d'USCA, Daniel Tamit, bon dia.
Hola, bon dia.
De moment tenim constància d'aquest incident, però no sé si a mesura que està avançant el matí podria haver-n'hi més.
Bueno, depende siempre de la evolución de la niebla. Hay que tener en cuenta que los aviones aterrizan y despegan generalmente para aterrizar los comandantes, los pilotos tienen que ver en algún momento, en alguna altura, tienen que ver la pista, salvo que las ayudas en tierra y las ayudas en el avión les permitan tomar a ciegas, sin visibilidad ninguna. Dependiendo de la precisión de las ayudas en tierra y de la precisión de los elementos que tiene el avión, pues unas tripulaciones podrán aterrizar con mala visibilidad y otras no tendrán que volverse a Barcelona como ha ocurrido esta mañana.
Daniel, aquesta manca de visibilitat, imagino que ha estat allò que ha fet, ha provocat que aquest vol procedent de Barcelona hagi hagut de tornar enrere perquè no ha pogut aterrar a l'aeroport d'Escodolà a Eivissa, perquè en aquella zona hi havia moltíssima de boira. És normal o és allò que sempre se sol fer? Quan un vol no pot aterrar, quan un avió no pot aterrar en el lloc de destinació, torna enrere en el lloc d'origen? No pot aterrar, per exemple, a l'aeroport més proper, que seria, en aquest cas, Mallorca?
Sí, generalmente todos los aviones, todos los planes de vuelo tienen un aeropuerto alternativo que no tiene por qué coincidir con el de origen. Imagínese un vuelo Nueva York-Madrid, pues el aeropuerto alternativo no puede ser Nueva York si ya han cruzado el Atlántico. En este caso, no sé cuál es el motivo de la que la compañía haya decidido volver a Barcelona cuando están allí al lado Mallorca o Menorca, que según estabais contando está despejado, ¿no? Depende de la política de compañía, depende en ese momento de cómo puedan reubicar mejor a los pasajeros. Es una decisión que toman en cada momento las compañías. Pero pues habrán previsto que si había malas condiciones meteorológicas en Ibiza, era muy probable que en Mallorca también, con lo cual hayan puesto de aeropuerto alternativo, en este caso Barcelona, que es el más cercano y que coincide que es el de origen, pero en este caso.
Daniel, també deieu que tot depenia un poc de l'evolució de la boira, que els vols reprenguessin la seva activitat. Hem escoltat abans els nostres companys informatius que deien que més enllà d'aquest vol que ha hagut de tornar a Barcelona, hi ha hagut retrasos i cancel·lacions de vols, sobretot entre illes, entre Eivissa i Mallorca. Molta de gent que ve a fer feina, o va a fer feina també a Eivissa i agafa vols de primera hora. Si aquesta boira va escampant, en quin moment se pot reprendre l'activitat? Ha d'haver visibilitat 100% o si la boira se va escampant ja se pot reprendre l'activitat?
Pues mira, os lo comentaba al principio, depende de cada avión y depende de, sobre todo, la precisión de los equipos de tierra. Si, hay una ayuda al aterrizaje que se llama ILS, que es una... Es un aterrizaje por instrumentos, más que por vista del piloto, pero, por ejemplo, pues el de Ibiza creo que es un categoría 2, que entonces permite que las tripulaciones aterricen viendo la pista desde, voy a ponerte un ejemplo, desde 50 metros de altitud. Si el ILS que tuviera Ibiza fuera de más precisión, fuera un 3B, a lo mejor en vez de a 50 metros, con ver la pista a 10 metros, pudieran aterrizar. E incluso si es un 3C, podrían aterrizar sin ver la pista. Entonces, dependiendo también de la precisión de los instrumentos que tenga a bordo el avión, pues podrán tomar con más o menos visibilidad. Entonces, puede que algunos aviones, cuando vaya escampando la niebla, puedan ir aterrizando y despegando, y habrá otros que necesiten ver con más altitud y no podrán, hasta que se quite la niebla pues prácticamente del todo. Depende, ya digo, de la precisión de las ayudas en tierra de Ibiza, de las ayudas en tierra de Mallorca, que son de más precisión que las de Ibiza, y de la precisión de los elementos que tenga a bordo el avión.
Una darrera qüestió, Daniel, tenim constància que només un vol, de moment, s'ha hagut de desviar, però sí que hi ha retards, perquè ara estàvem escoltant alguns testimonis, la darrera hora dels nostres companys dels serveis informatius, que els retards poden arribar a ser més o manco d'una hora i mitja. Li consta que hi hagi retards en aquests vols i que sobretot afectin el nostre arxipèlag?
Pues mira, yo en este momento no tengo constancia, pero supongo que las compañías harán sus previsiones y verán que cuando empiece a calentar un poquito el sol, seguramente se disipe la niebla y entonces, pues bueno, estarán preparados para poner los mensajes en la red de Eurocontrol correspondientes para poder operar en cuanto mejoren un poquito las condiciones. Todas estas circunstancias a las compañías les supone un quebradero de cabeza brutal, ¿no? Porque esos retrasos significa pues que pasajeros pierden sus conexiones, que tripulaciones pierden también el siguiente vuelo que tienen que operar. Entonces, para ellos es una operativa muy complicada, y en cuanto tengan la más mínima opción de poder aterrizar, porque mejore un poquito las condiciones de visibilidad, que tengan por seguro los pasajeros, que las compañías se van a poner en movimiento rápidamente.
Daniel Zamit, portaveu dels controladors aeris USCA, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora, informació de servei per tots els oients i espectadors. Gràcies.
A vosaltres un saludo.
No deixant de banda avui el Focus, una de les imatges del dia, el desallotjament de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament iniciava avui a primera hora, a les 7 del matí, el procés per desallotjar aquestes prop de 200 persones sense llar que resideixen a l'antiga presó. Fins demà es faran controls policials per fer un cens i després per tapiar els accessos. I divendres se'ls lliuraran notificacions de desnonament.
Sí, Marta, el consistori fa mesos que té previst recuperar el control d'aquest edifici abandonat, però ara el procés s'ha precipitat per als incidents recents que s'hi han produït. Recordem que el cap de setmana passat es van produir diversos incendis entre les escombraries que hi ha allà acumulades en aquest antic recinte penitenciari. En un d'aquests incendis de gran magnitud, els bombers varen haver de salvar, de rescatar a 4 persones atrapades.
A primera hora del matí s'ha procedit en aquest control. Les autoritats hi han assistit. El regidor de Turisme, Cultura i Esports, Javier Bonet, ha afirmat que en aquest primer dia de control d'accessos a l'antiga presó de Palma, on recordem viu viuen més de 200 persones. El motiu és bàsic i és clar, i és que no volen que ningú pugui patir un accident ni morir asfixiat o cremat per mort, i fent referència a aquests incendis els que explicava Joana fa uns minuts. Tot d'una que tinguem més informació, així com les darreres imatges i l'actualització d'aquesta notícia, així la transmetrem i explicarem oients i espectadors, però, com dèiem, sens dubte, l'estampa que ens deixa la imatge del dia, la qual abordàvem també a la nostra tertúlia, perquè ara són moltes les preguntes. On aniran aquestes més de 200 persones? Quines seran les alternatives? Deixem les preguntes a l'aire per reprendre el tema després, i ara abordam uns altres que tenen a veure més amb els joves, amb la salut mental. Vos ho explicam. Segurament, no sé si ho heu vist alguna vegada o si tal vegada no teniu alguna en ment, però els realities televisius varen començar ja fa uns anys i ara són molt populars, ocupen una part central de l'entreteniment audiovisual, especialment entre el públic jove. I d'avui volen parlar perquè un estudi posa el focus en com de perjudicials poden arribar a ser aquests realities.
Així és, Marta, formats que converteixen les relacions sentimentals en espectacle amb una narrativa dissenyada per maximitzar el conflicte, la tensió i la polarització emocional. Ara, des de la Universitat Oberta de Catalunya, diversos experts alerten dels possibles efectes d'aquest consum intensiu en la salut mental dels joves. Poden distorsionar, diuen, la percepció de les relacions afectives, reforçar estereotips i també normalitzar conductes tòxiques que, de tant de repetir-se en pantalla, poden acabar integrant-se com a referents. El component distòpic d'aquests formats, en realitat, construeixen situacions artificials amb una forta intervenció narrativa de muntatge. L'objectiu no es mostra en cap cas relacions sanes, sinó, Marta, generar audiència.
Un informe de la Mental Health Foundation citat per aquesta universitat apunta que gairebé una de cada quatre persones d'entre 18 i 24 anys reconeix que aquest tipus de continguts li genera com una mena de preocupació per la seva imatge corporal.
Sí, i en un context en què la salut mental juvenil preocupa cada vegada més, el debat sobre el paper d'aquests realities en la construcció d'imaginaris afectius i d'autoestima pren, Marta, també especial rellevància.
Per això volem aprofundir en aquesta qüestió amb Elena Neira, professora col·laboradora d'Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya i també investigadora del grup GAME. Elena, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Què tal, bon dia.
Quan parlem d'aquest impacte dels realities a la salut mental dels joves, de quins efectes en concret estem parlant?
Yo creo que sobre todo estamos hablando de un tema muy importante, de una influencia máxima. Yo creo que cada vez está cobrando más relevancia la penetración, sobre todo, que los medios audiovisuales, las redes sociales tienen en nuestras vidas, y esa exposición tan intensa lo que está generando es que los mensajes, las aspiraciones, nuestros referentes se acaben encontrando ahí. Entonces, pues en otras generaciones lo relevante era la familia o la escuela, y hoy cada vez más lo son pues todos los contenidos con los que nos bombardean nuestras pantallas de nuestros móviles. Con lo cual, luego ya podemos entrar en la casuística de cuáles son los efectos que tiene sobre la salud mental, pero sobre todo es un tema que tiene que ver con el cambio profundísimo de hábitos que hemos experimentado en los últimos 15 años y que probablemente no hayamos sido lo suficientemente rápidos para gestionarlos y para hacernos de verdad preguntas sobre si estamos dedicando un tiempo saludable a les pantalles de nostres mòbils.
Elena, aquests programes se presenten com això, com a realitat, no? D'aquí el seu nom, realities. Però vosaltres parleu de construcció narrativa. Madaman, fins a quin punt es muntatge i també es càsting que se fa darrere aquests programes d'entreteniment condiciona la percepció que té l'espectador del que és realitat i del que no ho és?
Claro, si alguien que ya forma parte de otra generación como yo, que yo recuerdo perfectamente el estreno de Gran Hermano en España, que fue el primer reality canónico, el primer reality en el que nos pusieron a unas personas dentro de una casa y las grababan 24 horas para saber lo que pasaba. Si te remontas a esa época del reality, era muy difícil ver un montaje tan tendencioso como el que vemos ahora. Lo que ha pasado en esta evolución del formato es que ahora las cadenas de televisión, como lo que quieren es capturar la atención del espectador en un contexto de atención cada vez más efímera, porque eso es una realidad, esto nos lo dicen todos los estudios, lo que hacen es incorporar al reality técnicas típicas de la ficción, técnicas como los giros inesperados, los famosos cliffhangers, de esto de que te deja una serie de televisión en el punto álgido y te hace esperar una semana. Esto es lo que hace, por ejemplo, formatos como La Isla de las Tentaciones, cuando dice, vamos a poner unas imágenes, pero las vamos a ver después de la publicidad. O sencillamente mostrarle a un concursante unas imágenes que no muestran una fotografía completa, ¿no?, sino que son un picado de un montón de instantáneas que probablemente transmiten algo, una realidad distorsionada. Todo esto lo que provoca es, pues, aumentar esa curiosidad, ese morbo tan habitual en los seres humanos, y hace que, por supuesto, los programas sean mucho más adictivos. De ahí yo creo que es el gran peligro, ¿no? El momento en el que nosotros disociamos y creemos que eso, que realmente lo que estamos viendo en pantalla es una realidad, y es una parte muy pequeña de la realidad.
I creu que, d'alguna manera, copien aquests exemples de relacions tòxiques a la seva vida diària, com a model, com a patró?
Yo creo que no tanto que uno quiera, creo que nadie en su sano juicio querría tener una relación tóxica en su vida, pero sí que creo, o al menos los estudios lo que nos dicen, es que se normalizan muchas conductas. Es decir, desde el mismo momento en el que el casting de estos programas, a la hora de hacer el perfilado de sus concursantes, evidentemente las personas que tienen, pues, comportamientos más histriónicos o que son más celosos o más inseguras son concursantes que te van a dar muchísimo más juego en este tipo de reality. Si una persona es más sosegada, una persona más reflexiva, probablemente pues será un concursante aburrido. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una sobreexposición de personas que se levantan la voz cuando discuten, personas que insultan abiertamente a sus parejas o que la desprecian porque de repente ha hecho algo que no... Todo eso lo que hace es crear un ecosistema en el que eso es aceptable, sobre todo cuando es un día y otro día y otro día y otro día. Es decir, hay una parte, yo creo, que muchos medios de comunicación de responsabilidad que yo creo que se ha aparcado en beneficio de las audiencias, que ya sabemos que las audiencias son muy importantes para los medios, pero teniendo en cuenta que son programas que ven nuestros jóvenes, creo que deberíamos redoblar y exigir muchísimo más de los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance.
Clar, Helena, ara que dius això, nosaltres també hem de fer una mica d'introspecció, no?, i veure que moltes vegades parlam de problemàtiques en joves, sobretot, per exemple, que veuen pornografia a partir dels 8 anys, que ja és una gran problemàtica, però en aquest cas el públic majoritari d'aquests formats té entre 18 i 34 anys, i no sé si també penses que és una franja especialment vulnerable des del punt de vista de la salut mental, perquè, evidentment, l'infància ho és molt vulnerable, però també en aquesta franja d'edat de 8 anys que comencen a veure aquests formats, no sé si també els pot crear una mica de toxicitat en aquest sentit.
Totalmente. Es decir, ahora mismo no hay ni una sola demografía, es que incluso las demografías más adultas, digamos que tienen una sintonía perfecta y una coexistencia pacífica y saludable con lo que se ve en las pantallas o lo que se ve en las redes sociales. Lo que ocurre es que las inseguridades son diferentes. Evidentemente, si tú hablas de un preadolescente o un adolescente que está en un pleno proceso de transformación, a esa persona el exponerle a una serie de imágenes que normaliza, por ejemplo, tú hablabas de la pornografía, o normaliza las relaciones tóxicas, si no hay un mensaje que contrarrestre esa imagen... Porque si lo pensamos bien, tampoco se proliferan tanto las relaciones amorosas saludables en Internet, porque son menos, son más cotidianas, son más normales, son menos espectaculares. Entonces, si no hay un mensaje que contrarreste unas relaciones sexuales saludables frente a la pornografía o una relación sentimental saludable, normal y tranquila frente a las relaciones tóxicas, porque parece como son muy viscerales ese concepto del malote, de la persona que te hace sufrir y quien te quiere te hará sufrir, pues estamos en un desequilibrio, y ahí sí que encontramos que tanto preadolescentes, adolescentes, como jóvenes adultos, como personas en la treintena, en la cuarentena, cincuentena y sesentena, ja, es decir,
però,
todo esto, las redes sociales están...
Clar, sí, clar, clar. Sí. No, estan plenes, però és que estava pensant una reflexió. Genera molt de dubtes, perquè aquests realities ni t'imagines el que pot suposar per una cadena. Però, tot i que genera molt de dubtes, ara volia fer la comparativa, per exemple, en les xarxes socials, que ja saps que se poden enfrontar a sancions històriques precisament perquè s'està demostrant que generen aquesta addicció. Tu creus que se podria fer aquesta comparativa? Que qui sap si en un futur també algunes televisions o plataformes podrien acabar pagant per emetre aquests tipus de continguts, o ho veus més llunyà que en el cas de les xarxes socials?
En el caso de las televisiones comerciales es bastante difícil. Es verdad que las televisiones públicas tienen un código deontológico que les obliga a tener una programación de servicio público y en el que estos excesos no se pueden permitir. De hecho, hemos tenido en televisiones públicas, tanto nacionales como autonómicas, siempre ha habido estos pequeños microescándalos porque de repente se ha emitido algo que no está alineado con el ideario de ese medio y ha supuesto un gran problema. En el caso de las televisiones privadas, al final se mercadea con la atención, lo estamos viendo constantemente y realmente yo la sensación que tengo, esto es como un vaso que va rebosando. De repente tenemos pues un poquito de relaciones tóxicas, tenemos un poquito de violencia contra las mujeres, tenemos un poquito de violencia contra colectivos minoritarios e incluso el propio discurso político, que está tremendamente polarizado. Yo creo que eso ya forma parte de la sociedad, y a nivel de penalizar o de prohibir determinadas conductas o determinados programas es mucho más complicado. Sí que es verdad que ha habido históricamente grandes hermanos y reality shows que han tenido acusaciones del defensor del espectador y aparte de manera muy adecuada, ¿no? Porque yo creo que hay que poner los límites. Lo que ocurre es que la batalla, yo creo que ahora mismo es mucho más desigual. Yo creo que lo que debería preocuparnos sobre todo es en las redes sociales y no tanto la televisión, porque los cifras lo que nos están diciendo es que donde los jóvenes están viendo la Isla de las Tentaciones, por poner un ejemplo, es precisamente en las redes sociales.
Tot passa en el final, no?, per aquestes xarxes socials que d'alguna manera mos estan posant davant del mirall, i hi ha aquesta preocupació ja no només de pares, sinó també en general de tothom, perquè la veritat és que es preocupa, no?, el consum que en fem. Se sol dir, ara deies tu, no?, és més preocupant a la part de xarxes que per ventura a la televisió. És vera que se sol dir aquella frase de tot per sa audiència, i en el final aquesta frase l'ha assumida molt bé les xarxes socials, que ho donen tot també per aconseguir likes, visualitzacions, etc, etc. No sé si creus que les plataformes i les cadenes televisives també haurien d'assumir alguna responsabilitat social en aquest tipus de relacions que se van projectant.
Ojalá, es decir, en un mundo perfecto debería ser así, y además es que hay como cierta sensación como de que es algo inofensivo las redes sociales. Es decir, ves a muchos padres ver la tele con sus hijos, pero rara vez ves a un padre viendo el móvil con sus hijos, o cuántos padres le dan el móvil a niños pequeños para que se entretengan con él. Y el móvil se ha convertido en una puerta de entrada a un universo desconocido en el que no hay ningún tipo de control. Ahora tenemos esta medida de que quiere restringir el acceso a redes sociales a preadolescentes, que es una medida que va a tener desde luego un impacto político importante. Luego la aplicación práctica va a ser un poquito más complicada, pero sí que creo que aquí hay una, sobre todo ya, una voluntad, o yo lo que a lo que yo aspiro es que hubiese una voluntad por parte de las personas que construyen las parrillas, que deciden las programaciones, e incluso los creadores de contenido, que todos seamos un poquito más responsables, porque todos contribuimos a este mundo que se nos está quedando, que eso es así, es decir, todos con nuestras publicaciones, con nuestros comentarios, y ya no solamente en la gente que hace un programa para una cadena de televisión que tiene una ambición comercial, sino toda la gente que está volcando contenido en redes sociales y que contribuye en muchos casos a emponzoñar y a contaminar pues toda este ambiente socioafectivo que, oye, que está afectando mucho a los jóvenes, pero que también está afectando a otras demografías. O sea, que sí, me encantaría que fuese, aunque creo que es un pensamiento un poco ingenuo por mi parte.
Bé, positiu, sens dubte. Tant de bo, no?, si pogués arribar
sí, a aquesta... Sí, positiu sí, però muy ingenuo.
Aquesta reflexió, però la realitat és una altra. La nostra tasca també com a mitjà de comunicació públic és donar aquesta visibilitat, sobretot Exacto. per pares, educadors, tutors, joves, per descomptat. Molt interessant aquest estudi que mos parla de com influencien els realities al dia a dia dels joves i sobretot a la salut mental. Hem parlat amb Elena Neira, que recordem és professora col·laboradora d'Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació i d'aquesta universitat, de la UOC, investigadora del grup GAME. Moltes gràcies, Elena.
A vosaltres. Bon dia.
Són les 10:27. Escoltam uns consells i tot d'una continuem amb més propostes que contar-vos.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix.
Com el sol.
Vine Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau, IB3 Ràdio.
Us contem també que aquesta setmana es compleixen 4 anys de l'inici de la guerra a Ucraïna, 4 anys d'un conflicte que ha provocat milers de víctimes, milions de persones desplaçades, una crisi humanitària sostinguda. En el temps, el que va començar el febrer de 2022 en la invasió russa continua tenint conseqüències devastadores, especialment per les famílies vulnerables que han hagut d'abandonar casa seva en zones, Joan, especialment castigades pels combats.
Sí, Marta, i 4 anys després la necessitat d'ajuda humanitària no ha desaparegut, podríem dir. En qualsevol cas, serà més tard quan l'abordem ara en aquesta situació, i al contrari d'allò que podíem imaginar, moltes organitzacions alerten que el cansament internacional no pot traduir-se en menys suport. Des de Mallorca, l'entitat Amar Ucraïna, juntament amb Vinca Mallorca Solidària, ha posat en marxa una nova campanya de recollida de productes de primera necessitat per enviar un comboi humanitari cap a Ucraïna. La iniciativa respon a demandes concretes des d'aquests terrenys: aliments bàsics, productes d'higiene, bolquers, roba d'abric infantil, medicaments com ibuprofè o paracetamol, i també material escolar. A més, es manté el suport de la protecció animal per evacuar mascotes o animals de companyia afectades per aquesta guerra.
Per parlar d'aquesta ajuda tan específica, coordinada amb autoritats locals ucraïneses i destinades en aquestes zones, poden saludar avui Antònia Triguero, ja sabeu, el capdavant d'Inca Mallorca Solidària. Antònia, bon dia.
Hola, buenos días, com anem?
Un dia més parlant amb tu. No deixeu el suport, seguiu a peu de canó amb aquesta proposta 4 anys després. En què consisteix aquesta nova campanya?
Bueno, nosotros, por desgracia, nos gustaría no tener que hacer estas campañas, pero ahí seguimos. El año pasado enviamos 5 trailers y este año pues empezamos el año pues mandando o queriendo mandar este convoy humanitario. Como habéis comentado, pues en este caso ayudaremos a un pueblo que se llama Ochakiv, que está en la costa. Y ya enviamos bastante género y se nos demanda más material a una ONG que trabaja con los animales que están en la zona cero. Ellos lo que hacen es retirar esos animales que se quedan abandonados, perros, gatos y animales de domésticos. Retirar de esa zona los animales, y nos piden transportines...
Perdona, continúa, sí.
Ah, perdón. Y después también tenemos un orfanato que nos demanda ayuda y otra ONG ucraniana que siempre trabajamos con ellos.
De com se pot donar una mà? Perquè ara mateix, quins són els productes més urgents, on se requereix o quins són els focus més importants on se necessita aquesta ajuda, i sobretot de quina manera els balears també poden contribuir o donar una mà?
Pues tenemos los listados de ayuda, los tenéis en las páginas de redes sociales de Amar Ucrania, Inca Mallorca Solidaria, y ahí tenéis todos los listados y veréis cosas como vitamina C, porque tened en cuenta el año pasado que estuve en la zona, es una de las cosas que me afectó bastante, que lo comentamos en ese momento, es que los niños viven en los búnkers, entonces tanto los niños como los adultos, la vitamina C es muy importante para ellos, aparte de paracetamol y cosas que muchas cosas que tenemos en casa que no utilizamos, pues allí harán una gran labor.
Antònia, aquest comboi humanitari no sabem si ja té data prevista de sortida. En qualsevol cas, més o manco, fins quan pot portar la gent productes de primera necessitat per poder enviar amb aquest comboi que, com dèiem, volen saber si ja té data de sortida.
No, no tiene fecha porque estamos pendientes de una donación de vehículos y enseguida que nos den esos vehículos pondremos la fecha. Pero más o menos tenemos previsto la recogida hasta un mes, más o menos.
Una qüestió més important, perquè clar, són 4 anys i a vegades no sempre se manté amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, com està responent la societat, la ciutadania balear en concret.
Bueno, es que en un año, en el último año, hemos tenido Valencia, hemos tenido los incendios de León, hace unos días hemos estado en Marruecos con las inundaciones, más las inundaciones que tenemos en Andalucía, Gaza, que nosotros ahora mismo tenemos una escuela con 600 niños, y la gente, pues acabamos normalizando un poco las guerras, porque el otro día me comentaba una señora, pero en Ucrania aún hay guerra. Pues sí, sí que hay guerra, pero ahora estamos más con Gaza, con lo que está pasando en Latinoamérica, con otras cosas, y nos cuesta mucho más recoger donaciones, tanto económicas como material. Sí, material sí que es más fácil, porque tenemos tantas cosas que no sabemos por dónde tenemos que tirar.
Des d'aquí sempre intentem donar-vos visibilitat, sempre que mos cridau, que no decaigui. Són 4 anys, però l'ajuda segueix sent molt necessària a través de les pàgines web i també de les xarxes socials d'Inca Mallorca Solidària. Podeu accedir a tota aquesta informació també a través de Mar Ucraïna. Moltíssimes gràcies, Antònia Triguero, per continuar al capdavant.
Muchas gracias a vosotros por darle voz. Gracias.
Són les 10:35, avui parlam també d'una mesura important, no? No és la primera vegada que ho analitzem aquí a la nostra taula, també a la nostra tertúlia, però aquesta setmana el Congrés dels Diputats afronta una votació clau per milions de persones. Recordeu, el conegut com a escut social. Damunt la taula de nou, dues mesures en recorreguts molt diferents, la revalorització de les pensions i la pròrroga de la moratòria, perdoneu, antidesnonaments.
Sí, Marta, hi haurem de veure què passa amb la revalorització de les pensions, que suposadament havia de tirar endavant, però podem confirmar ja que Junts confirma que deixarà caure el decret de l'escut social. En aquesta primera sessió, que s'ha d'allargar i estendre fins demà, Pedro Sánchez ha, d'alguna manera, retret a Miriam Nogueras que vinculi les mesures de protecció a les famílies vulnerables amb l'ocupació. D'altra banda, el president acusa també el líder de l'oposició, Feijóo, de fer polítiques per ultres, i el líder del Partit Popular es compromet també a desqualificar en 45 dies la gestió de la coalició, a la que acusa de deixar una Espanya ingovernable. Sigui com sigui, avui volem parlar d'aquest escut social, d'aquesta revalorització de les pensions, i per això avui volem parlar, perquè ja el tenim aquí assegut, amb Pep Juárez, portaveu de la plataforma de pensionistes de les Balears. Pep, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Hem hagut de canviar el guió perquè sí. D'entrada se suposava...
Darrera hora,
sí, perquè se suposava, no?, que PP i Junts donarien suport en aquesta mesura, però finalment saben que Junts deixa caure aquest escut social. No hem parlat en diverses ocasions, però és obligatori començar per aquí. El Congrés torna a dur l'escut social, és una bona notícia o insuficient davant l'encariment d'escot de vida que se faci aquesta possible revalorització de les pensions del 2,7%.
Sí, val a dir que, d'entrada, l'escut social i la mateixa revalorització de les pensions no és cap meravella. És a dir, són unes mesures que van totes a protegir a col·lectius vulnerables, però no en la línia o en la quantitat que haurien de menester, no? El mateix 2,7%, que sí que està complint un poc els paràmetres de la llei 2023, que oficialment diuen que l'IPC és el referent, o sigui que per la indexació de la revalorització de les pensions, és clarament insuficient en la mesura que paral·lelament mos diu el Banc d'Espanya que la pujada dels aliments dels darrers 5 anys d'ençà de la pandèmia ha estat un 35%. Mm-hmm. Per tant, o sigui, l'IPC real hauria de ser l'IPC dels productes que realment consumeixen les persones pensionistes. Mm-hmm. I, com tothom sap, les persones pensionistes dediquen un altíssim percentatge de la seva pensió a l'alimentació, lògicament. Per tant, per aquí han de dir, bueno, les mesures de l'escut social no eren cap meravella, punto. Punt 2. Totes les mesures de l'escut social, inclòs la revalorització de les pensions, van i anaven a protegir a col·lectius empobrits, a col·lectius marginats, a la gent que ho ha de menester més. I, com el varen passar l'any passat, però una miqueta més agreujat, i ara ho explicarem, resulta que el partit de la dreta i de l'ultradreta, millor dit, de la dreta, empenyat per l'ultradreta, i ara ho explicaré, perquè tant a Espanya com a Catalunya ha passat exactament el mateix, han aturat l'escut social de tal manera que el dia d'avui, avui, que ha estat el dia de pagament de les pensions, avui s'han pagat les pensions, però s'han pagat sense el decret convalidat. Això d'entrada, perquè d'entrada la pujada de les pensions està en limbo, de moment.
Aturat, no?
Aturat.
Sí que se suposa que haurà tindrà caràcter retroactiu des de gener, quan s'aprovi, si és que s'aprova, sí. Però de moment no s'ha afegit.
Només faltaria que haurien de tornar els dobbers que mos pagaran en gener. Però anem a dir, el tema de les pensions, clar, han volgut fer parts i quarts d'aquest tema perquè si resultava molt més rendible des del punt de vista de la lluita partidària estrictament dels interessos de màrqueting polític, separar les pensions, perquè han de dir que els pensionistes són 10 milions de vots i, per tant, poca broma amb això. En canvi, l'escut social, a més, amb el mateix discurs, o sigui, el pensió sí, ocupes no, han estat... És que ha dit el mateix la senyora Nogueras que el senyor Feijó.
És una darrera hora.
Realment és molt greu, això.
Tornen a estar en el mateix paquet.
Sí, els han ficat ells, tot el mateix paquet.
Que parlaven d'aquesta complexitat, no?
Que no,
si tot
parlant...
està junt són coses molt diferents per votar-se
de
manera conjunta.
És que és una mentida dir que el decret Òmnibus anava a protecció, a fomentar l'ocupació amb K. És que va de protegir el dret a l'habitatge de 70.000 famílies que ho han de menester i que no tenen cap altra alternativa ocupacional, per favor.
I a quant de temps estem de votar-ho? Dues setmanes, pràcticament.
Bueno, se suposa que la part de les pensions se votarà demà.
Demà.
Però jo ara venia en el cotxe escoltant que la senyora Nogueras ha anunciat que votaran en contra. Bastava l'abstenció de Junts perquè el decret social tirés endavant. Però diuen que han votat en contra. I per què la senyora Nogueras vota en contra? Perquè té la pressió efecte dominó d'Aliança Catalana, que ells han menjat el terreny. D'igual manera, el senyor Feijó està totalment condicionat per les polítiques de Vox, de les quals és un hostatge. Per tant, aquí passa una cosa. L'any passat ja varen votar en contra. Varen rectificar, en menys d'una setmana varen rectificar. No se va aixapar el decret i va tirar endavant. Vale. Enguany ha passat una cosa encara pitjor. El govern ha aixapat el decret i tot està en l'aire. La pregunta és, l'any que ve què passarà?
I no sé si, Pep, des de la plataforma Pensionistes de Balears, compartiu les mobilitzacions que ja ha hagut convocades a Madrid, si s'aproven accions aquí a les Balears precisament per protestar per tot això que està passant, que recordem, vosaltres no esteu d'acord en que s'hagi separat, no, o s'hagi fragmentat la moratòria una cosa de l'altra, i no sé si vosaltres també teniu previstes algunes accions aquí a Balears.
Bueno, nosaltres el dissabte passat vam tenir una concentració la plataforma, o sigui, la coordinadora pensionista, junt amb la plataforma d'afectats per l'hipoteca i el sindicat de l'habitatge, varen convocar una concentració a la plaça de l'Olivar per expressar, diguéssim, totes aquestes coses. I els nostres companys de Ciutadella la van tenir dilluns.
I en tindreu més, però, vull dir, després d'aquesta votació de demà?
Evidentment, però, bueno, és que d'entrada no sabem què passarà. Tot està en el limbo. És a dir, i tot està a l'albur d'una sèrie de maniobres que res tenen a veure amb els interessos de la gent, sinó que té a veure amb el joc partidista que realment fa vergonya i és el que allunya a la gent de la cosa pública. És a dir, en la mesura que no se solucionen els problemes reals de la gent i tot està dedicat, diguéssim, a un teatre que realment fa vergonya. El que ha passat enguany amb el decret Òmnibus és molt greu, però jo torno a insistir, què passarà l'any que ve? O millor dit, què passarà quan aquests senyors arriben a la Moncloa, si arriben? Quines polítiques faran? Perquè, clar, o sigui, cal preocupar-se.
Com s'està vivint tot això, tota aquesta incertesa, no?, per part del moviment pensionista?
Amb molta preocupació, perquè nosaltres no... A veure, el fet que no està d'acord en que s'aixapés el decret, és a dir, el govern, jo crec que ha mostrat una mica de feblesa, una mica, per dir-ho clarament, el consentir aixapar el decret, pensant que se salvarien les pensions i, per una altra banda, se salvaria l'escut social, però resulta que no. O sigui, aquesta gent, de la dreta i de l'ultradreta, a més d'un exercici de classisme, perquè tot això va dirigit a persones... O sigui, va dirigit a mancar de recursos a persones pobres, fa un exercici de porofòbia. És a dir, és un odi constant a la gent pobra. I, per tant, el que hauríem de menester és una mica de sensibilitat a les nostres institucions i que els partits polítics se dedicassin prioritàriament a resoldre els problemes de la gent en general, però prioritàriament a la gent que ho ha de menester més.
I, Pep, si finalment només s'aprova aquesta pujada o aquesta revalorització de les pensions, però cau la moratòria, l'escut social que va afegit en aquesta qüestió, considereu que el govern ho hauria de tornar a intentar? O què haurien de fer? No sé, el missatge canviaria
no,
en els diputats.
O sigui, aquí hi ha una cosa que una part de la fórmula que evidentment s'ha d'introduir, que és la mobilització social. Perquè si tot ho deixem a lo que se fa o deixa de fer en despatxos tancats, malament anem. Aquí ha de menester una consciència de la gent, i plantar, diguéssim, a totes les forces polítiques que ha votat en contra davant la seva responsabilitat. I dir-los que estan fent polítiques antisocials, en totes les paraules, antisocials, i que dediquen dobbers públics a vete tu a saber quines tonteries, i resulta que manquen, diguéssim, per lo que s'hauria de prioritzar, que cada persona i cada família pogués omplir la gelera i arribar a fin de mes, i no està, diguéssim, a l'espasa de Damocles d'un desnonament sense alternativa habitacional, com és el cas.
Se refereix, Pep Juárez, a aquest decret òmnibus i com contempla moltes coses a la vegada i coses que són diferents. Per una banda, la pujada de les pensions, per altra banda, els desnonaments per persones vulnerables. Clar, tot això és un tema que duim de cor, on ja perds compte, no?, de què passarà finalment. Dibuixem un poc l'estampa del que podria passar demà.
Bueno, demà pot ser que el decret òmnibus, exceptuant el tema de les pensions, caigués una altra vegada, i jo crec que el govern hauria de tenir la valentia de mantenir aquest decret, de mantenir el decret, perquè no se pot... Hi ha tota una sèrie d'elements, de detalls, de matisos, que, bueno, que supos que s'han d'introduir. Evidentment no és igual una persona que té un pis llogat o que té dos pisos llogats a un banc o un fons voltor que té 10.000. No és igual. Ni s'ha de tractar igual ni molt manco. I s'ha de protegir d'alguna manera, diguéssim, s'ha de fer totes les lleis i tota la justícia ha de tenir o és proporcional o ni és llei ni és justícia. Per tant, això s'entén perfectament. Ara, el que no s'acaba d'entendre és com 70.000 famílies en risc d'exclusió, de quedar-se en el carrer sense cap tipus d'alternativa habitacional, pugui ser un tema que, bueno, aquesta gent va i ve i se'ls passa per... No sé. És a dir, no s'importa res el patiment de la gent. Per tant, la reflexió és primer solucionar aquest problema que tenim avui en dia, però sobretot incloure una reflexió amb molta preocupació sobre el que pot passar demà, l'any que ve, i sobretot si aquesta gent arriba a tocar poder des de Moncloa.
Des d'aquí la reflexió o reivindicació, també, per part de les plataformes de jubilats Pep Juárez. Moltíssimes gràcies, estirem ben pendents d'aquesta setmana, com deien, clau, el Congrés dels Diputats afronta aquesta votació tan rellevant, no? El denominat com a escut social. Moltíssimes gràcies, Pep, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Us aconsegueixi bon tornant tot d'una, amb més propostes.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia. Illes del Delicte, amb Alba González.
Dedicam els darrers 10 minuts d'aquesta hora per parlar del que va ser el dia d'ahir, un dia complicat per als ucraïnesos, ja ho sabeu, sobretot perquè es commemorava una data a la qual ningú pensava, no?, que s'acabaria arribant, aquests 4 anys de la guerra, 4 anys on molts de ciutadans, Alba, van haver d'abandonar el seu país. Bon dia.
Bon dia, Marta, bon dia a tothom. És així, és una veritat. Són 4 anys de sentir per la televisió, de veure bombardejos, d'escoltar sobre morts, sobre ciutats derruïdes, i també fa 4 anys que aquí a les Illes Balears convivim amb molts de ciutadans que han hagut de deixar el seu país en guerra, en aquest cas Ucraïna, i construir una vida improvisada aquí. I com que sempre dic que dins la crònica negra hi ha una part importantíssima, que és posar-se en la pell dels altres per entendre les dimensions d'un succeït, avui ho fem, ens posam a la pell d'aquestes persones i vos apropam la seva situació. Parlarem d'aquests 4 anys de guerra. A l'estudi ho fèiem amb Alexander Gainsch. Ell és el fundador de l'ONG SOS People. Com estàs, Alexander? Bon dia.
Bon dia, muy bien. Muchísimas gracias, Alba.
Coneixes molt bé, a més, Ucraïna, la teva dona és ucraïnesa i sempre el dus de dins.
Efectivamente. Hace ya 4 años que nos conocemos y poco antes del conflicto de la guerra en Ucrania. Y, bueno, pues ella lo vive cada día,
claro,
de cara a sus familiares, a sus amigos, y bueno, pues ha sido un tiempo intenso también por todos nuestros viajes a Ucrania y d'ajuda humanitària.
Moltes entregues d'ajuda humanitària, ara mos contaràs més, però també vull incorporar en aquesta conversa una ciutadana ucraïnesa que, clar, es va desplaçar quan va començar aquesta guerra aquí a Mallorca, fa 3 anys i mig que viu aquí amb la seva família, amb els seus fills. Ella és na Mariana. Buenos días, Mariana. En primer lugar, agradecerte muchísimo que estés con nosotros en el programa. Cuéntanos un poquito, cuando empieza la guerra, ¿dónde estabas? ¿Qué pensaste aquel día?
Hola, buenos días. Estaba en Ucrania, en mi casa, con mis hijos. Eran las 4 de la madrugada, cuando sonó la alarma. Al principio pensamos que era un sueño. Sentí mucho miedo y pensé solo en proteger a mis hijos.
Mariana, es que te escuchamos y ya todos en este estudio, te lo puedo asegurar, tenemos la piel de gallina porque no podemos imaginar lo que supone estar uno tranquilamente en casa con su familia y que estalle una guerra que nadie quiere. ¿En qué momento vienes a Mallorca? ¿Cuándo decides dar ese paso, salir de Ucrania y venir a Mallorca?
Primero estamos en Ucrania, ayuda con voluntaria, preparamos comida, medicamentos y todo que necesitamos en la guerra. Después mi hija me pregunta, ¿por qué estamos aquí? No quiero morir. Y bueno. Sí, no puedo dormir por la noche y mi hijo también no puedo comer. Y un doctor me dice, bueno, tú necesitas coger su niño y venir de Ucrania afuera.
Claro, una decisión, Mariana, que una tiene que tomar porque al final es la salud física y mental de tus propios hijos, aunque una tenga que abandonar su país. ¿Cómo ha sido estos 3 años en Mallorca? ¿Cómo es hacer una vida en un país que no es el tuyo mientras tu país está en guerra? Debe ser muy difícil.
Sí, son muy difíciles porque mi corazón está en Ucrania. Aquí hemos encontrado apoyo y personas buenas. Aquí tenemos muy buenas escuelas, personas muy buenas, siempre ayuda a mi familia, ayuntamiento de Mallorca, de Ecuador.
Nos hace muy felices escuchar eso, que te hayas sentido arropada, bien acogida. Sé que estás haciendo un esfuerzo grande porque además no conocías el idioma y en estos 3 años has aprendido este castellano perfecto que hablas, Mariana, de verdad, te lo agradezco de corazón. Vamos a dejarte tranquila, que sé que tienes muchas cosas hoy por delante y continuamos la conversación hablando aquí con Alexander. Mariana, un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
La veritat és que, Alexander, supos que a tu te passa també, no? Perquè tu coneixes moltes persones en la situació de na Mariana.
Efectivamente, és... Es casi diario, podríamos decirlo, las conversaciones en casa con familiares, con amistades, con personas que conozco también de nuestro círculo, es un círculo amplio. Y lo que ella refleja en esta conversación, breve conversación que ha tenido, es básicamente sufrimiento. Aquí de lo que estamos hablando es de un sufrimiento de dimensiones colosales. Porque una guerra es algo que nosotros no podemos imaginar en nuestra sociedad, pero está ahí. Entonces, hablamos de un país que tiene el tamaño, que es más grande que España, con antaño 40 y pico millones de habitantes, de los cuales 10 millones han salido de ese país, casi todo mujeres y niños.
És increïble, la veritat. És que sí,
la dimensió
és
espectacular.
És això, no? Posar-li xifres. El que dèiem a l'inici de posar-nos a la pell d'aquestes persones que han sortit, pensar realment el que suposa una guerra. Una guerra no és només que posem els informatius i mos diguin aquell dia quant de bombardejos hi ha hagut, quantes persones han mort. No és només això, sinó que és una realitat.
És cada dia.
Alexander, vosaltres aneu cada any a fer aquesta ajuda humanitària. Ara fa quan... O ha estat, des que va començar la guerra, una vegada a l'any heu anat a Ucraïna.
Sí, hemos estado ya varias veces, en varias ocasiones. A veces viajes más largos, más cortos. Intentamos siempre más o menos estar un mes. ¿Por qué? En SOS People lo que hacemos es no solamente transportar con nuestro camión, es un camión especialmente preparado para acceder a lugares remotos y de difícil acceso, como ahora en Marruecos, que hemos estado, aunque el acceso era bueno, pero está preparado para ello, y también para el terremoto que hubo en Marruecos, ahora cuando hemos estado en León, pero lo que hacemos es cargar el camión con ayuda humanitaria que recibimos por donativos, por asociaciones, por clubs, por gente solidaria en general y por ciudadanos, en colaboración con otras asociaciones como Inca Mallorca Solidaria o Mar Ucrania.
Aquí els envio una superaferrada perquè sí, va, són dues igualmente. Organitzacions que m'estim molt d'Inca Mallorca
Solidària. Hem parlat d'Inca Mallorca Solidària avui fa només mitja hora.
Ja sabeu que sí. jo vaig tenir la sort de partir amb ells fins a Moldàvia, vàrem fer una entrega humanitària de 14.000 quilos de material humanitari, els duc sempre en escó, tant a Inca Mallorca Solidària com a Mar Ucrània. Perdona, Alexander, mos contaves aquests viatges d'entrega de material. Què t'has trobat la darrera vegada? Com està el país? Perquè mos facem una idea.
Sí, te comentaba que cuando vamos a Ucrania, y finalizo esto, cuando vamos a Ucrania, no solamente es el viaje que hacemos de ida, no son esas toneladas que llevamos y entregamos a las personas in situ, no en almacenes intermediarios, etcétera, sino que vamos al mismo frente. Cuando estamos ahí, nos quedamos varias semanas y recorremos miles de kilómetros entre los almacenes de las asociaciones y el frente del conflicto, es decir, a la gente que lo necesita en mano. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Ucrania también hay un problema, y es que muchas cosas desaparecen.
Claro, entonces, eso pasa esas guerras también.
Lo que hacemos es entregar en mano. Y en SOS People para nosotros eso es sagrado. Dicho esto, son muchos viajes. Y cuando estamos ahí, pues hacemos eso, miles de kilómetros. Al final entregamos unas 30 toneladas con un solo camión de ida y venida de los almacenes a las zonas de conflicto. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado un país que, independientemente de la fortaleza y fuerza de la gente, que es admirable, que se levanten cada mañana y con este sufrimiento, nos hemos encontrado el mismo panorama una y otra vez.
Es que
miedo y sufrimiento, dolor y pena.
4 anys i això segueix, sí. I per això avui volíem més que mai que no s'oblidi que el conflicte continua. Alexander, moltíssimes gràcies per avui, moltíssima força.
Gràcies.
Igualment per tu, Alba González, gràcies.
Fins la setmana que ve, Marta.
Notícies i continuem.
Gràcies.